Bé, ara el que correspon conforme al programa és que us presentem els resultats els resultats provisionals o les primeres impressions que hem pogut treure d'una enquesta que hem fet als notaris. I ara vaig a presentar les dades principals d'aquesta enquesta i els podrem comentar. A veure si podem obrir. De moment no, això és una altra cosa. Tanquem aquest, aquí. Aquesta és una enquesta que diríem és un dels primers treballs que es fa de caràcter una mica empíric sobre aquesta realitat que són els poders preventius. És una enquesta que hem fet aquest any amb la col·laboració del Col·legi de Notaris de Catalunya, és clar, i aquesta enquesta la vam realitzar una enquesta mitjançant un formulari en línia que era una enquesta força llarga, de 39 preguntes en diferents subapartats i que tractava tot el que avui a la jornada ha anat sortint. Ara, algunes de les coses que diré es correspon completament amb el que ja heu anat descrivint i ens dona el que jo crec que ens dona una foto fixa de, bàsicament, què està passant. No? Llavors, el que vam fer aquí va ser transmetre aquest formulari a tots els notaris i notàries que exercien en aquell moment a Catalunya, el nombre, la base, eren 452 i vam recollir respostes durant els mesos de maig i juny i juliol del 24. Vam recollir 76 respostes, 26 de la versió en castellà i 50 de la versió en català. Clar, això ens dona un total de 76, que és un índex total de 16,7% de respostes. Algú pot dir, ostres, Déu-n'hi-do, són poques, és una mostra que potser no és representativa. Bé, com us dic, aquest no és un tipus d'estudi que se'n faci massa sovint, no tinc molta experiència en els estudis d'aquestes característiques, però els precedents amb què jo comptava, que eren de Bèlgica i d'Holanda, ens donen una mica la mesura del que hem aconseguit. No? Perquè un primer qüestionari que es va passar el 2013 en els notaris holandesos, en què hi havia sobre una base de 2.895 notaris, va respondre 453, era un 15,7%. I en un segon qüestionari que es va passar l'any 2018, de 3.239 notaris que hi havia a Holanda en aquell moment, només van respondre 164 tot i 56 una part. Per tant, l'índex de resposta és 6,8%. Estem, per tant, amb tipus de resposta, en índex de resposta equiparables o anàlegs als que s'han fet en altres països. Un estudi que s'ha fet ara a Bèlgica l'any 2024 també estaríem a l'entorn d'un 13% de resposta. És un tipus de públic, diguéssim, que li costa molt col·laborar en aquest tipus d'activitats. Però, tot i així, mercès a la vostra col·laboració, hem obtingut una mostra que crec jo que és molt, molt representativa. A més, representa tota mena de notaries, notaries que estan en localitats petites, notaries de l'àrea metropolitana, notaries de la zona de costa, de la zona més d'interior, hi ha tot tipus de notaria. Potser hi ha una certa viatge a favor de les notaries, diguéssim, de ciutats mitjanes, fins a 150.000 habitants, unes miques més de les que són representatives del Col·legi Notarial, però jo crec que no altera la qualitat del resultat. Clar, quin era l'objecte? L'objecte era saber conèixer quin era l'ús i l'abast dels poders en relació a situacions d'incapacitat sobrevinguda. I vam fer l'estudi centrat en les dues modalitats que hem estat presentant avui aquí. Aquests anomenats poders generals amb clàusula de subsistència en cas de discapacitat, aquest que ha estat el gran protagonista de la jornada, i alhora la menció als anomenats poders preventius purs que només s'activarien en cas de discapacitat. Aquesta dicotomia ha estat la que va formar l'enquesta. Clar, no ens hem pogut servir gaire de les estadístiques oficials perquè les estadístiques oficials codifiquen poders generals i poders preventius, però no sabem quin és el percentatge dels generals amb clàusula de subsistència. Això sí que ens ho dona l'enquesta. I l'enquesta ens identifica clarament la realitat que ja sabíem, però que ara la constatem amb 76 respostes de 76 notaris i notàries diferents de diferents llocs. No? Més del 85% dels poders generals que s'autoritzen inclouen la clàusula de subsistència. Per tant, pràcticament quan un diu poder generar la persona física, deixem de banda el tema de poders generals d'aspectes societaris, poders generals a favor de persona física respecte a un poder d'an persona física, la immensa majoria inclouen la clàusula de subsistència. I a la inversa, aquest poder preventiu pur que tant ens preocupa, quan s'activa, com l'activem, totalment marginal, per les raons que ja s'han exposat aquí, que no cal insistir. Per tant, clar, avui, quan parlem de poders preventius, ojo, realment ens estem referint a Catalunya, a la nostra realitat, a un poder general, diríem ordinari, que té una clàusula de subsistència. Això és el que vivim avui, viviu avui a les vostres oficines. Val? Llavors, passaré la paraula a la Mònica perquè ens expliqui una mica quines són les raons per atorgar poders i quines són les característiques, ja ho passaré si vols, les característiques dels apoderants.
Perfectament, gràcies. Doncs aquestes qüestions que queden ben reflectides a la gràfica, quines són aquestes raons per atorgar els poders? Sobretot els acords amb familiars i el Consell dels Assessors, que són les dues clàusules fonamentals, la primera de les quals ja hem comentat. Són els familiars, les converses que porten a veure els motius que els permetran fer després aquests poders. En algun cas també és, en el percentatge, també és arrel del Consell del Notari, no? Fent altres actes, que llavors és el notari el que aconsella potser la conveniència de fer aquests poders. Llavors, una de les coses que volíem veure era qui són exactament o quina radiografia podem tenir d'aquests poderdans. I la primera dada objectiva en relació al gènere, és que la gran majoria, el 57%, són dones, menys homes, encara que també hem de dir que en un 5,4% no hi ha dades sobre el sexe de la persona que l'otorga. Més interessant potser sembla la dada de l'edat. Quina edat tenen les persones que fan els poders? I com veiem en la gràfica, la majoria dels poders preventius són atorgats per persones d'entre 71 i 90 anys. Si veiem en la taula, hi ha dues columnes. La primera fa referència al nombre global i després al percentatge sobre el total, que si ens fixem hi ha un 24% que no tenim dada sobre l'edat de la persona que les atorga. No consta la data de naixement. Llavors, per això, la tercera columna, descartant aquell 24% del que no tenim informació, fa la tercera columna, que és tenint el 100% relatiu a aquells poders on sí consta la data de l'edat, que la gran majoria té entre 71 i 90 anys. Si mirem per trams d'edat, clar, es fa referència a 0 a 20, està clar que després no són de 0 a 20, sinó que seran a partir de 18 anys o emancipats, però queda constància d'aquesta manera. I com les edats són aquestes que hem vist majoritàriament, ens interessava saber si algunes d'aquestes persones presentaven o en quin nombre presentava algun símptoma de debilitat o vulnerabilitat. I la majoria dels enquestats, notaris i notàries que han respost a aquesta enquesta, deia que mai o molt rarament presenta símptomes de debilitat, sinó que la persona en principi sembla que té tota la seva capacitat. Però ens interessava saber, i vam preguntar a l'enquesta, si els notaris i les notàries feien o demanàvem informes mèdics de manera rutinària o no. I la majoria, certament, fa el judici de capacitat notarial habitual i realment és una minoria la que demana algun informe mèdic addicional. És més, algunes de les preguntes tenien resposta oberta. En la resposta oberta, algunes respostes deien clarament que si tenien dubtes sobre la capacitat de la persona, abans que demanar informes mèdics, directament no utilitzaven l'escriptura. Però ens va interessar precisament saber, en aquests casos que demanaven informes mèdics, en quines circumstàncies tenien en compte per demanar-ho. I alguns d'ells contestaven que tenia que veure o que ho demanaven a partir de certa edat del poderdant. Algun contestava, bueno, jo a partir dels 75 normalment ho demano, a partir dels 80 anys. No? Tenim l'edat com un criteri per demanar informe mèdic. Però generalment el que veiem per l'enquesta és que normalment es demana, o quan es demana informe mèdic, el motiu per fer-ho és que hi ha un desplaçament del notari, és a dir, que el notari va a l'hospital o a la residència o a la casa del propi poder d'an. I a vegades el motiu per demanar algun informe mèdic és que es poden trobar amb alguna situació familiar conflictiva i en previsió d'alguna possible impugnació futura es demana aquests informes mèdics. Per exemple, quan el notari detecta que només es fa el poder a un dels fills i hi ha més, doncs, no, amb la possibilitat que això després pugui haver-hi algun conflicte familiar, doncs demanen algun informe mèdic. Però també algunes de les respostes es manifestava que en realitat els informes mèdics no són pròpiament gaire útils, no? Perquè sovint són massa generals, no parlen de la capacitat cognitiva concreta de la persona que ha de fer el poder, sinó que els informes es presten, doncs, en funció del diagnòstic, diguéssim, de la persona, i que per aquest motiu, encara que els demanessin, es queixaven que després, bueno, tampoc servien per gaire, no? Però, bueno, a vegades ho demanaven això, potser en el futur els hi pot servir, etc., no? En aquesta idea de prevenir conflictes futurs. I també comentaven si intervenen altres persones en l'atorgament del poder, i en algunes ocasions ens deien que sí, intervenien altres persones, no era la majoria, solia ser en pocs casos, però a vegades sí que podien intervenir altres persones en l'atorgament del poder, no? En la fase prèvia, que passa és que després no es concretava, no? En qualitat de què intervenien aquestes altres persones. Llavors amb això teníem una mica la radiografia de la persona que feia el poder.
Val. Ara jo us detallaré breument els resultats en quant al quin és el tipus d'estipulacions que trobem en els poders preventius segons la descripció que fan els propis notaris, no? I ja com ha quedat dit aquí a la jornada també, corroborem també evidentment això, molt majoritàriament els apoderats nomenats són el cònjuge, el convivent, els fills, o el cònjuge, el convivent i els fills, és a dir, aquest és l'àmbit de la immensa majoria dels poders preventius dels que estem parlant aquí. És un instrument de naturalesa familiar, com s'ha repetit manta vegades. Altres familiars que no siguin aquests, professionals o entitats de suport, és molt i molt residual. Per tant, podem dir que aquest és el plantejament. Després, un altre element que ha quedat clar, que no està reflectit aquí, però que sorgeix a les respostes, és com s'organitzen aquests apoderats, i especialment quan aquests apoderats són una pluralitat, no? Llavors, en aquest cas, com també s'ha posat de manifest aquí a la taula, i especialment a la segona taula, hi ha una gran varietat, com es deia abans, per determinats actes quotidians, actuació solidària, per determinats actes d'un impacte econòmic, actuació mancomunada, una intervenció d'unes majories de bloqueig, molta varietat de menes d'organització segons les respostes que ens heu donat en les nostres enquestes. Ara bé, en quant a coses més concretes que hem preguntat, amb el tema dels substituts, és a dir, es nomena algú, es preveu que es facin substituts, doncs ens ha sorprès que en general sembla que és habitual, però que hi ha una bona part dels professionals que ho veu molt rarament, com veieu aquí en aquesta primera gràfica. Es designa una pluralitat, ja ens queda clar, és la regla general, la majoria habitualment són una pluralitat. I aquí, amb la gran varietat de possibles instruccions. Es designen distribuint funcions? Rarament. Es faculta l'apoderat per delegar algunes actuacions? Sembla que predomina la idea que és estrany, no és desconegut, però que és estrany. Es faculta el propi apoderat per nomenar-se substitut? Sembla molt estrany. Per tant, no es preveu substituts, no es preveu que el propi apoderat pugui fer-se substituir, i una clàusula completament desconeguda a la pràctica és la de la resolució de controvèrsies en l'exercici de les funcions de representació. És a dir, el tema d'encoratjar els apoderats a que vagin a mediar abans de confrontar-se o abans de judicialitzar l'assumpte és desconegut. Com a nota al marge, diré que a Bèlgica ara estan recomanant que tots els poders incloguin una clàusula de mediació, a tall de dir, això hauríem de treballar-ho, no? Si hi ha una pluralitat de persones, hi ha més risc de conflicte. Si aquest conflicte podem evitar que comporti la destrucció del poder i la judicialització de l'assumpte, fora un bon entorn per estudiar-ho, treballarem. Més coses. Quines són les facultats dels apoderats? No ens hauria de sorprendre que la gran facultat és aquest poder general que afecta tots els actes i tots els afers i que inclou les més àmplies facultats per desenvolupar les pròpies funcions. Ara bé, i això sí que lliga amb el que hem sentit a la darrera mesa, poder especial per a determinats àmbits i funcions? Molt estranyament. Facultats de disposició entre vius a títol lucratiu, és a dir, fer donacions? Estranyíssim, segons el vostre propi testimoni. Facultats per la constitució de garanties per deutes aliens? Raríssim. Bueno, doncs això serveix per dir, mira, doncs el focus que posa la llei no deixa de ser ajustar-se a la realitat de la vostra pràctica negocial. Ara bé, on sí que s'aparta la pràctica del que es projecta la normativa és el que tenim aquí. Estipulacions molt freqüents. L'autorització de l'autocontractació a seques. Això és el que ens referiu que és totalment normal. Dispensa del conflicte d'interessos, totalment normal. I dispensa de la necessitat d'autoritzacions prèvies de qualsevol mena, totalment normal. 76, 75. En canvi, elements que la pròpia normativa està apuntant, com ara limitacions autoimposades, aquestes autolimitacions del poder d'an, avui en l'actualitat encara són desconegudes completament a la pràctica, igual com causes específiques d'extinció del poder preventiu otorgat, com abans es parlava de la possibilitat d'atribuir a un tercer una facultat de revocació discrecional que d'alguna manera liquidaria el risc d'abusos o extralimitacions. No? Això totalment desconegut a la realitat. I una última cosa seria la drets i deures de les apoderats. És evident que amb una perspectiva com la que predomina entre nosaltres, d'un acte unilateral, que el que significa bàsicament és conferir una legitimació per actuar i prou, no se'n parla per res de drets i deures dels apoderats. No se parla, per suposat, de remuneració de l'apoderat, semblaria quelcom fins i tot absurd en aquest entorn familiar. Clàusules de rescabellament de despeses ni s'esmenten, tot i que aplicant les regles del mandat, aquella persona, si les ha fet, podria arribar-les a repercutir sobre el patrimoni del poder d'an, i referència expressa a les obligacions derivades de la funció de suport en cas d'acceptar la designació, com ara fer participar la persona en la presa de decisions, comunicar-la, interaccionar-hi, o tenir en compte quina seria la seva hipotètica voluntat en cas de que no es pugui esbrinar. Tot aquest tipus de manifestacions estan absents en els vostres poders. No hi ha res de tot això, d'aquestes obligacions derivades de la funció de suport. I també això d'obligació de mantenir contacte personal amb el poder d'an i recabar periòdicament la seva opinió i preferència sobre les decisions, tampoc s'esmenta. No ho poso aquí, però tampoc s'esmenta sovint, en els clausulats no acostuma a fixar-se, sembla ser, la facultat de revocar, un recordatori de la facultat de revocar. Això possiblement es diu verbalment, però no consta en el document. Salvaguardes i garanties, lliguem amb el que s'acaba d'explicar, però aquí reflectim el que diuen els notaris, que diuen les persones. Diu, no solen incloure en els poders cap mena d'això perquè no es considera necessari. De vegades es fa el control posant l'exercici mancomunat de les facultats, també s'han esmentat aquí, de manera que el control el porten els mateixos apoderats, que són, de fet, les persones de màxima confiança al poder d'an. Amb la mateixa línia, un altre testimoni. Els apoderats són persones de tanta confiança al poder d'an que rarament s'incorporen clàusules de control. El poder d'an el que vol, i això ha sigut un permanent aquí, és fer la vida fàcil, i per això no sol posar controls. Les salvaguardes s'entendrien en cas de favor d'apoderaments a favor de professionals o d'entitats de suport. Esposos i pares tenen la confiança que els esposos i fills procediran amb el seu patrimoni com si fos el propi. S'entén perfectament, només deixo dit una cosa, potser no han d'actuar com si fos el seu propi patrimoni, sinó tenir en compte que el patrimoni és de l'altre. Per tant, fixeu-vos en l'ambigüitat que hi ha al voltant d'aquesta figura. Jo conto que tu actuaràs, com jo hauria actuat o com tu hauries actuat. Després hi ha l'altre tema, que també sobrevola, que normalment l'apoderat és el fill, el destinatari natural dels béns a títol d'hereu, però això pot provocar un altre conflicte. Jo puc conservar els béns perquè van cap a mi, mentre que el que interessaria al poder d'an és que els béns es destinessin al que fos, però potser no a guardar-los per al futur herència. Però això ho deixo damunt de la taula. Queda clar que la confiança que expressa el poder d'an és una confiança fonamentada, però el cànon, la diligència, l'estàndard que ha d'aplicar l'apoderat és un estàndard que, per una banda, és de representació, però en el qual els interessos de l'un i de l'altre poden, en algunes ocasions, clarament ser conflictius. Però és la situació que tenim. Com a recapitulació o conclusions d'aquesta enquesta, no deixa de ser un resum pràcticament del que hem dit en aquesta jornada. L'instrument tal com el tenim ara, dissenyat i en funcionament, és un instrument que és pràcticament un esquelet, un esquelet d'instrument. És solament un títol habilitant sense gran cos d'estructura de drets i deures. Això coincideix amb la idea d'aquest element unilateral. Això és suficient. Aquest esquelet potser necessitaria, com s'ha apuntat també aquí a la taula, una mica recordar en el apoderat quines són les seves funcions i per què té aquest instrument i cap on ha d'orientar la seva actuació. I en el plano de les salvaguardes o cauteles o de les garanties, recordar que la salvaguarda és un instrument per garantir l'autonomia de la persona, com s'ha dit, però a la pròpia convenció es diu que les salvaguardes han de ser proporcionades a la intervenció que té el suport sobre la vida i el patrimoni de la persona. Quan més poder té el que exerceix l'instrument, més salvaguardes hi ha d'haver. Per tant, no hi ha una contradicció entre autonomia i salvaguardes, al contrari. La salvaguarda és vetllar perquè aquell poder que s'ha atribuït amb tant de força es desenvolupi adequadament. Llavors aquí, com s'ha dit al llarg de la jornada, és trobar l'equilibri. Com ho tenim ara, ja ho veiem, és aquest el planteig general que fem, en quins punts és on s'hauria d'intervenir o no s'hauria d'intervenir, en quins punts el que tenim ja ens dona una mica la pista de per on es pot anar. Crec que l'enquesta ens ha permès veure aquest horitzó, però ha remarcat molt clarament que en la visió del notariat l'element confiança de les persones que l'atorguen és crucial i aquest element no es pot perdre de vista, i això és el que volíem insistir a l'hora de l'enquesta. Caldria ara ja cloure la jornada. Jo vull agrair en primer lloc als meus estudiants, als assistents que ens han ajudat a organitzar i a desenvolupar aquesta jornada, la gent que està en el control de so i de televisió, la gent que ens han ajudat també els micros, i l'Arnau, que ens ha fet una mica de síntesi del que s'ha parlat en aquesta jornada i que molt breument aprofito per fer-ho servir, perquè en aquesta síntesi el que ens ha, si voleu, per fer una mica de recapitulació, que la tenim aquí ja escrita, hem començat, fixeu-vos, a parlant la professora Sofia de Sales de la reforma que s'ha produït a l'Aragó. I la reforma que s'ha produït a l'Aragó pren nota del que hem estat debatent aquí. Per què? Perquè la reforma que han fet a l'Aragó pren nota d'aquest poder amb clàusula de subsistència, el dota d'una consistència allà, però diu això ben bé una mesura de suport no és. La mesura de suport té una altra densitat, una altra contingència diferent que va amb aquesta idea de mandat, amb la idea de que hi ha una acceptació, hi ha un compromís de que m'ocuparé d'aquella persona i dels seus assumptes, orientant-ho vers el que ella vol o volia o hauria volgut. Després hem tingut unes intervencions de l'Albert Domingo i del Josep Maria Xiner, on han encetat aquesta idea de que és important veure quins elements del sistema funcionen bé i no tocar-los, no vagi a ser que ens carreguem l'instrument, i la idea de que aquest instrument és un dins de diversos instruments que tenim per donar servei a les persones que ho necessiten. El poder preventiu té una virtualitat, ara hem vist a l'enquesta que en l'actualitat l'estan fent servir gent força gran, tornem a comparar-ho amb l'experiència belga i holandesa. A Holanda aquestes enquestes ens estan dient que ja la gent ja els comença a fer a 60 anys i a 59, amb una proporció molt més gran. Aquí, de moment, el 70% són gent de més de 70 anys. Hi ha un 10% de gent de més de 90. Això són les vostres dades. Clar, haurien de començar abans, no esperar a l'hora 11, que es diu, no? Llavors, fins a arribar a aquesta hora 11, com deia el Josep Maria, hi ha una panòplia d'instruments que es podrien començar a explorar. I aquí jo voldria afegir una cosa a la que s'ha dit, i és que hi ha un segment professional que té un rol a jugar que encara crec jo que no s'ha explotat prou. És el dels advocats. Els advocats són els que podeu posar el valor afegit confegint el traje a medida vosaltres. Sou vosaltres els que teniu les hores amb el client, el coneixement expert de tota la seva trajectòria, per després oferir-li al notari dir, amb els procediments que el notari faci servir, però amb el coneixement expert que li proporciona l'advocacia. Per tant, per això també m'interessava que en aquesta sessió d'avui hi haguessin força representants d'aquest tema. I a la segona part, les dues notàries extraordinàriament ens han fet un resum de les principals dificultats que pot tenir a l'instrument i de quina manera dins del propi instrument es poden aquilatar. Per una banda, la Maria José ens ha apuntat les dificultats de reconeixement de l'instrument. Escolta, hi ha una sèrie, com ho fem perquè aquest instrument funcioni de debò, perquè si en el moment que el volem fer servir els tercers no ens el reconeixen, no ens l'apliquen, llavors estem perduts perquè aquella persona no té amb què funcionar, hem d'anar als jutjats i ja no n'hem parlat en tota l'estona, però és allà on no volem arribar. I per tant, aquí sí que hem d'explorar la manera de que no es converteixi en la Bíblia que tenim ara, però que alhora ens pugui permetre que les entitats bancàries i les assegurances funcionin. I després la Rocío, d'una manera, diguéssim així, combinant-ho amb l'avantprojecte, ha anat veient de quina manera podem fer salvaguardes a dins del propi instrument, que siguin salvaguardes proporcionades, però que alhora d'alguna manera no el converteixin en inútil, no? Que no el converteixin en inútil. No l'hem parlat aquí, jo no volia que era inevitable, però que les jornades es convertís en un examen de l'avantprojecte de llei, ja hi haurà temps de comentar-lo, però si teniu ocasió de mirar-lo veureu que particularment en tema de rendició de comptes, d'obligacions informatives i tal, no té res a veure amb el règim de rendició de comptes de les institucions tutelars, res a veure. És una custòdia d'informació, un posar a disposició una informació d'aquell que la tingui capacitat per demanar-la, etc. Us poso un exemple, en moltes de regulacions del món es destaca que l'apoderat ha de vetllar perquè no es barregin els comptes de l'apoderat i del poder d'an. Se sembla com de sentit comú, no? Que qui està administrant un patrimoni aliè vetlli perquè quedin els comptes separats, que aquesta persona que administra un patrimoni aliè pugui conservar la documentació necessària per justificar, si li demanen, amb què s'ha gastat les coses. L'enfocament de la llei és aquest, no de dir el senyor apoderat cada sis mesos ha d'anar a on sigui a presentar uns comptes. No, no és això. De fet, les presentacions de comptes en les institucions de suport judicial ja sabem com funcionen. Fatal, per tant, no podem comptar amb aquest model. El model és que la persona sàpiga que està administrant uns béns aliens, que no se n'oblidi d'això, i que tingui la cautela de prendre unes mesures bàsiques per si en el futur els seus germans, altres persones, la fiscalia, li demana. Ostres, però què ha passat amb això? No? Miri, doncs això és tan senzill com, miri, hem pagat aquestes factures, aquí es va produir una cosa i ha sigut això. I això no fa falta res més que simplement, a vegades, extractes bancaris, etc, que no té cap dificultat. Per tant, no, i acabo amb això, de cara a la reforma, no magnifiquem tampoc les mesures que pugui ordenar el projecte de llei. Si algunes mesures poden tenir una lectura molt restrictiva o molt que pugui bloquejar el funcionament de l'instrument, anem-ho a parlar, però si les mesures estan aquilatades d'una manera que són pràctiques i senzilles, no deixen de respondre al paradigma de que qui s'ocupa dels assumptes d'un altre ha de poder ser responsable del que ha fet davant d'aquest altre o dels que han sortit perjudicats per aquesta administració. Això sembla com un principi general de l'administració de béns aliens. I pensar que algú pot dir no me preocupo, tu fes el que vulguis encara que això signifiqui desatendre aquesta realitat. Això seria tant com deixar els contractes a l'arbitri d'una altra de les parts, que és un dels principis bàsics del dret de contractes, el 1256 del Codi Civil. Que direu, això no és un contracte. No, no és un contracte, però el moment en què jo engego la gestió d'un altre, per tant, des d'aquest punt de vista, tot és modulable i se n'ha de parlar i l'ocasió ara és que el legislador democràtic en seu parlamentària aquilati els interessos i tracti d'assolir l'equilibri que tots desitgem per aquesta figura. Moltíssimes gràcies a tots i fins a la propera.